Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Com va dir Peter Drucker, un dels grans pensadors del segle XX, la millor manera de predir el futur és creant. Però què passa quan tens una situació econòmica molt complicada? En parlarem avui amb l'economista Santiago Niño Becerra, que ens presenta, atenció, el seu nou llibre, molt recomanable per Sant Jordi, que es diu Futur, quin futur? I a més, amb la parella més revolucionària del programa, Ricard Castellet i Jordi Vi, parlarem de la guerra oberta de les plataformes audiovisuals per la publicitat i del nou centre d'Amazon a Barcelona. Amb Carlos Blanco sabrem les habilitats socials més importants perquè els emprenedors assoleixin l'èxit en el que es proposin. I amb l'Albert Dalmau avui parlarem de la reactivació econòmica de Barcelona. Quins són els reptes més immediats per la ciutat de Barcelona? Ja sabeu que podeu participar a la xarxa, Twitter, Instagram, Facebook, i com sempre ens preguntem com serà aquest món de demà. Comencem a revolucionar-nos. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. Quin món ens espera després de la Covid? Ve una època de recuperació o ve una llarga nit de crisi? Finalitza una manera d'entendre el món basada en un tipus d'economia que s'acaba? Comença una era tecnològica de conseqüències encara imprevisibles? Tot això i molt més s'ho ha preguntat l'economista, el nostre economista del Revolució, Santiago Niño Becerra. I ho ha respost en el seu nou llibre, Futur, quin futur? Un llibre que, com us deia, el recomanem moltíssim, moltíssim per aquest Sant Jordi.
Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Qué contenta. Felicitats per aquest nou llibre, Santiago.
Gràcies, gràcies, Chantal. Gràcies i bona nit.
Futur, quin futur, claus per sobreviure més enllà de la pandèmia. Futur, quin futur, aquest és el títol del teu nou llibre. I la primera pregunta que et faig, quin futur, no? Quin futur i per què li has posat aquest títol?
Bueno, a veure, jo quan el gruix del llibre el vaig escriure al juliol del 2021.
Sí?
Llavors, mentre anava escrivint, em vaig adonar de que estava d'alguna forma explicant, contant una evolució amb una en formes d'actuar, en formes de pensar, en formes de comunicar-se. Llavors, automàticament em va venir a la ment el disc aquell del grup Supertramp, Crisis, What Crisis. Te'n recordaràs d'aquest disc?
Sí, tant.
I llavors, aquell disc, precisament, d'alguna forma parlava d'això. El disc aquest va ser publicat l'any 1975 i va ser una època de canvi. Una època en la qual van començar a canviar formes de comunicar-se, d'escales de valors, etcètera, etcètera. I automàticament vaig pensar, ostres, un títol que una pregunta que encaixa perfectament a l'actualitat. Clar, evidentment, el primer interrogant del títol de Supertramp, el Crisis, és a dir, jo no em preguntava si vindria un futur, perquè evidentment donava per suposat que vindria un futur, però sí el segon interrogant, és a dir, quin futur ve a continuació?
Clar. Quin futur? Avui ens ho preguntem, si et sembla, anem fent un repàs de qüestions que m'han cridat l'atenció del teu llibre. Per cert, amb la pandèmia sabem que el 20 d'abril avui ja ens deien, no?, que ens traurem la mascareta en els interiors, per tant, jo no sé si marxa aquesta pandèmia del tot. Però bé, tu mentres en la pàgina 21 dius: el virus ha estat el punt i final de la crisi iniciada l'any 2007 i el punt inicial del nou model. El nou model, Santiago, quin és? És la fi del capitalisme com l'entenem? A què et refereixes tu en aquest llibre quan dius nou model?
No, el capitalisme evidentment continuarà, el sistema capitalista continuarà. En el meu llibre anterior d'alguna forma analitzava aquest possible final del sistema. No, ara el que hi haurà serà un canvi de model, de la mateixa manera que després de la Segona Guerra Mundial es va implementar un model nou. Serà un model que jo penso que el protagonisme absolut, total, complet, definitiu, el tindrà la tecnologia. Si la tecnologia ara, evidentment, ja entre nosaltres té moltíssim protagonisme, però en les properes dècades la tecnologia ho invadirà absolutament tot, inclús la nostra vida personal, el nostre dia a dia. La tecnologia tindrà una importància absoluta en tots els ordres de la nostra existència. En segon lloc, el concepte de competència, tal i com la hem entès, el concepte d'empreses que competeixen per un mercat, un producte, jo crec que evolucionarà i entrarem en una època en la que les grans corporacions encara tindran moltíssima més importància de la que tenen ara i anirem cap a oligopolis. Oligopolis que tindran presència en uns llocs del món que, evidentment, tindran relació entre ells, però que estaran presents en una sèrie de zones més que en altres. Per exemple, jo crec que les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna ja pertanyen a aquest nou model. És a dir, anem cap a dues zones del món dividides, però per altra banda en relació econòmica. A més, jo penso que aquest concepte que molts de nosaltres hem viscut durant molts anys, és a dir, l'estabilitat laboral, professional, etc, això, bueno, salta pels aires.
Salta pels aires. Ara que dius això, salta pels aires, a la pàgina 35 dius una cosa així als millennials, no? A la gent jove, sí. I dius, allò que us van prometre no és possible. Sí. Què els havien promès i què els dius en aquesta generació, en aquest nou llibre, Santiago?
Bueno, els millennials jo crec que va ser la primera generació que es va adonar de que allò que els havien dit, que si eren bons, eren treballadors, que si s'instal·laven a dins de la meritocràcia, podrien arribar a on volguessin. Jo, de fet, recullo una frase d'un documental que ha fet una amiga meva que diu això precisament, és a dir, ens van educar per creure que arribaríem on volguéssim i la veritat és que això no ha sigut així. Els millennials, de tota manera, tenen un avantatge. Jo penso que he tingut a classe a tota la generació millennial i és que són supervivents nats, és a dir, saben adaptar-se completament. Gasten si tenen, fan el que poden dins de les seves limitacions. Per exemple, recorda que molts millennials no tenen cotxe, bueno, perquè han arribat a la conclusió de que no el poden mantenir i no el tenen. I per ells no és un drama. Ara, per mi, la generació que sí que patirà molt serà la generació Z, és a dir, la que va de l'any 1996 fins al 2008, els meus alumnes actuals. Perquè aquests joves han viscut al final d'una època i al començament d'altra i no tenen els peus en un lloc clar i definit. La generació següent, la generació T, la T de tàctil, que alguns diuen generació alfa perquè és la primera, que és la generació que va des del 2008 al 2023, aquesta sí que serà una generació totalment nova, adaptada, no arrossegaran res, seran absolutament tecnològics ja des del començament, És a dir, que
ho té millor la generació T, val? La nascuda del 2008 al 2023, que la generació Z. Mira, la meva filla està inclosa en aquesta generació tàctil, com les filles de molta gent. Per tant, tu creus que la tecnologia en general, i expliques en aquest llibre, en aquest nou llibre, Futur, quin futur, deixarà molta gent sense feina, i dius que creixerà la quantitat de persones que quedaran al marge, no? Quan dius la tecnologia, sí, poses exemples de quines feines et refereixes, que dius que la tecnologia ens traurà feina? Hi ha exemples, també?
Bueno, algun exemple, sí. És a dir, hi ha, concretament, cito un estudi que es va fer fa uns anys a la Universitat d'Oxford, que estava a l'estudi centrat als Estats Units, però hi ha la referència completa. És a dir, qui vulgui pot anar en el link o copiar el link a internet i anar a aquest estudi, és gratuït. I al final de l'estudi hi ha una llista de professions, però una llista molt llarga, de professions que amb la probabilitat que desapareguin. Per exemple, la professió d'agent de duanes té una probabilitat del 98% de desaparèixer. Uh-huh. Per què? Perquè, evidentment, serà totalment substituït per màquines, per tecnologia. Com a regla general, Chantal, la idea és que les professions que tinguin un component més personal seran més difícils de substituir.
Clar.
Home, d'aquí a un segle no ho sé, però seran més difícils de substituir. Per exemple, el que tu fas. El que tu fas amb aquestes inflexions, fiques acudits, coneixes les persones que entrevistes, els tractes d'una forma determinada.
Seré substituïda o no per la tecnologia, també?
Serà molt difícil que ara per ara la tecnologia et substitueixi.
Mira que maco, quina floreta m'has tirat. També pot haver-hi un presentador robot que presenti un programa,
aquí vaig,
però no tindria la mateixa sensibilitat, poder, que un periodista.
Aquí vaig. Una persona que només es dediqui a seure davant d'una càmera i exposar notícies, aquest té molts números per substituir-lo, sí.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
¿De dónde sacaste esa idea?
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
L'ordinador HAL de 2001, una odissea de l'espai, es revela contra qui el vol apagar, no? La intel·ligència artificial, de què parlem, també el programa, per explicar totes les coses bones que ens ofereix en molts aspectes, serà la nostra principal espia, em diries, què expliques en el llibre, i també apuntes, Santiago, que la tecnologia ens durà, dius, a una pèrdua de la privacitat. De fet, dius que eines com el certificat digital de la Covid, no?, ja és una mena d'assaig, o que no és obligatori, però si vols que et contracti, no?, i si vols fer això o allò, dona'ns aquesta informació privada, no? Seria això. El tema de la privacitat, sí, també el toques en el teu nou llibre.
Sí, a veure, jo crec, igual m'equivoco, però jo crec que postures dictatorials, tenint en compte el concepte de dictadura que tenim, jo crec que no arribarem a això. El que passa és que a les persones els diran, bueno, miri, vostè si vol treballar o vol anar aquí o vol viatjar, o vol entrar a aquesta botiga, etcètera, etcètera, vostè ha de tenir, ha de complir aquests requeriments. Per exemple, i és un exemple, jo crec que és molt gràfic, el passaport Covid. Vostè no el vol tenir, no passa res, tranquil que no passa res. Ara, vostè no pot viatjar, no pot entrar, no pot fer, no pot... Llavors, clar, no és una dictadura com tal, però, evidentment, té una sèrie de components excloents. Jo crec que anem cap a aquesta banda.
Resistiré, més coses d'aquell llibre relacionat també amb la pandèmia de Santiago Niño Becerra, aquell llibre Futur, quin futur? Dius, la vida en línia que ens ha mostrat la pandèmia podria anar més, no? És a dir, vam estar tancats a casa, no? I fins i tot per l'oci recordem l'èxit, no?, que mantenir, per exemple, els e-sports, no? Com dius el llibre, fer les activitats presencials seran serveis premium a l'abast només de qui tingui diners, hologrames, parles, també viatges virtuals, tot et tindrà enfocat perquè la classe social menys afavorida i més nombrosa es quedi a casa i, perdó l'expressió, no emprenyi poder als rics, no, Santiago?
Pues sí, i això entra dins de la desaparició o, si no, la reducció molt forta de la classe mitjana. És a dir, recordem que la classe mitjana va ser inventada després de la Segona Guerra Mundial per crear un coixí entre els rics, megarrics, i la classe més desfavorida, i que sempre hi havia la idea de que si les persones treballaven i contribuïen a la societat, podrien escalar en el famós ascensor social, no? Bueno, ara s'ha vist que aquest ascensor social cada vegada és menys necessari, que la classe mitjana cada vegada és menys necessària, perquè aquesta pau social ja es pot comprar d'altres maneres. Llavors, bueno, és una cosa que estem veient, la desigualtat està creixent a tot arreu. En primer lloc, perquè el capital s'està concentrant, és a dir, per tenir la tecnologia puntera, s'ha de tenir cada vegada més capital, les empreses, les corporacions han de tenir més capital, i la concentració de capital porta a la concentració de la riquesa. Avui ens hem enterat de que l'home més ric del món és Elon Musk.
Santiago, saps què és aquesta música i aquest so ambient? A veure si ho saps. Ho saps? No ho sap el Santiago, perquè és molt difícil. És la desfilada que es va fer fa pocs anys a la Xina. Saps qui m'ha fet pensar? Doncs que hi ha un capítol, Santiago, amb el títol Demolidor cap a un nou feudalisme. I la resposta que dones és que pot dir que sí, no? La meva pregunta és d'aquí, no? D'aquí podem acabar fent de comparsa de gran poder, ja sigui tecnològic o de la Xina, de la seva visió, diguem-ne, que poc democràtica del món, no? A quin feudalisme et refereixes, Santiago?
Bueno, jo no estic pensant en estats. El concepte d'estat jo crec que va a menys. No dic que necessàriament tinguin que desaparèixer, almenys a mig termini, però sí que aquests nous senyors feudals, entre cometes, seran les grans corporacions. Una dada que dic al llibre és que la facturació de les 50 principals companyies del món avui ja equival al 25%, a la quarta part del PIB del planeta. És a dir, Chantal, qui té el poder? La diferència amb el 50, feudalisme...
Els 50 grans companyies tenen el 25% del PIB, deies?
Sí, uh-huh. Exacte. És a dir, la gran diferència és que amb aquest nou feudalisme no hi hauria una figura d'un monarca, d'un rei absolut, com sí que hi havia a l'edat mitjana. Fonamentalment perquè ja no és necessari. És a dir, aquell rei absolut, aquell monarca absolut sí que era necessari, llavors, perquè feia una mica com de unió de tots els altres senyors feudals, però avui dia no. Llavors cada senyor feudal tindria una autonomia, podrien perfectament dialogar entre ells dins d'aquest entorn d'oligopolis i portar a terme les seves polítiques i les seves decisions. És a dir, fixa't, Chantal, que estem parlant d'un món que és molt diferent al món que hem conegut. Però és un món, el que hem conegut, que, per exemple, la teva filla, que és de la generació T, no ha conegut.
Clar.
És a dir, per la teva filla, això que estem explicant, aquest nou món, serà algo normal. Ser algo normal.
Serà normal.
Per tu i per mi serà una mica diferent.
Serà diferent. Em fas pensar en aquella pel·lícula Regreso al futuro, que vam mirar tots quan érem més petits. Regreso al futuro, aquesta pel·lícula ens inspira aquell llibre de Santiago Niño Becerra, Futur, quin futur, que hem presentat avui per acabar molt ràpidament ja. Santiago, recomanem el teu llibre per aquest Sant Jordi 2022 per saber quin futur ens espera. També deies en una entrevista l'altre dia que els polítics, almenys els dels països de la mida dels governs català espanyol, ja no pintaven gaire el món. Jo no sé si tens clar que la Unió Europea sí que té poder al món o tampoc, perquè a vegades, com ets tan pessimista...
No, jo no sóc pessimista, Chantal, jo sóc realista.
Un realista ben informat.
A veure, Chantal, la Unió Europea, la Comissió Europea, dius que té poder. A veure, no estic d'acord. Té poder BlackRock, té poder PIMCO, té poder Blackstone, té poder el fons Berkshire, és a dir, grans fons d'inversió que tenen la deuta pública i la deuta privada de moltes empreses. Aquests conglomerats, aquests sí que tenen poder. Un govern, sigui el francès, l'espanyol o l'alemany, és igual, està composat per persones que a les properes eleccions canviaran, o no, és igual. Però aquests fons, aquestes grans concentracions de capital, és a dir, continuaran. Aquests, per mi, tenen el poder.
Molt bé. Doncs escolta, recomanem molt per aquest Sant Jordi aquest llibre del Santiago Niño Becerra que explica on som, per què hi som, cap a on anem, i és un llibre que ens qüestiona, no?, com a societat i que ens fa reflexionar individualment. Futur, quin futur? Espero en un futur veure't aviat. Gràcies, Santiago.
A tu, Chantal, gràcies. Bona nit. Adéu.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz. Startups amb Carlos Blanco.
Ara volem conèixer les habilitats personals que hem de desenvolupar i millorar per assolir l'èxit en el projecte que decidim posar en marxa. Tot això, doncs una persona que coneix molt bé les startups catalanes, n'ha fundat moltes, dona inversió, és el Carlos Blanco, que és emprenedor de Nucli Inversor. Bona nit, què tal?
Bona nit, molt bé.
Tu coneixes a moltes startups, eh? N'has creat moltes, també.
Pues he creado más de 20 compañías, he invertido más de 150, en Conecto le hemos acelerado 200, pues por mis manos han pasado miles de proyectos y miles de emprendedores con los que me he entrevistado. Y he tenido que analizar sus características y saber e intuir si són buenos, malos, regulares, mejores o peores.
Clar, per això avui parlarem d'aquestes soft skills, no?, que serien les habilitats, no?, que ha de tenir un emprenedor per triomfar. No? D'entrada diries que són tan o més importants que els coneixements tècnics o digitals que pugui tenir qualsevol emprenedor?
Son muy importantes, pero además son factores multiplicativos, no son factores que suman, y factor multiplicativo por uno o cero. Es decir, que para poder triunfar como emprendedor es necesario asumir una serie de habilidades tecnológicas o profesionales, empresariales, muchas cosas, y que solo si alguna de ellas la incumples, difícilmente tendrás éxito. Tú puedes ser muy bueno en una habilidad profesional, pero si no eres confiable, pues tienes un problema. Si no eres un buen gestor de personas, difícilmente serás emprendedor. Hay muchas cosas que hay que sumar a las características, tanto en personalidad como en habilidades y conocimientos.
Clar. Doncs anem a fer un repàs, eh? La repassem totes. Lideratge, persistència, disciplina, intel·ligència emocional, autocrítica. Comencem, va. Lideratge. Tothom pot ser líder, o tan important és ser un bon líder com un bon subordinat, no?, també.
Bueno, es que los emprendedores son un equipo y en el equipo siempre tiene que haber uno o dos líderes. Hay casos que han funcionado, el caso de doble líder de un equipo. Tenemos el caso de aquí en Barcelona, pues de Privale Social Point, donde hubo dos personas muy compatibles, uno más líder interno, el otro más líder externo, con las funcionalidades repartidas, incluso con las personalidades. Uno siendo el malo de la película muchas veces y otro el bueno. Entonces, estos contrapesos del doble líder pueden funcionar, aunque el 90% de los casos de éxito es un líder claramente definido. Y no todo el mundo de un equipo emprendedor, de todos los emprendedores, ha de ser líder. Ha de ser líder el CEO. Y luego, evidentemente, los otros cofundadores, el que lleva marketing, el que lleva ventas, el que lleva producto, tecnología, etcétera, pueden ser personas que no tengan la habilidad del liderazgo, ¿vale? Entonces, la habilidad del liderazgo, como mínimo, la ha de tener uno, no deberían tenerla más de dos, ¿vale? Y siempre y cuando esos dos fueran muy compatibles. Entonces, evidentemente, es una de las imprescindibles. Y, evidentemente, ante la pregunta de si el líder nace o se hace, ¿vale? El líder en parte nace y en parte se va haciendo y va progresando, ¿no? Yo, por ejemplo, era una persona tímida e introvertida de joven, a quien se la diga, no se lo cree por mi personalidad. Entonces, uno puede evolucionar y convertirse progresivamente en más líder.
Persistencia. Posa'm un exemple de què vol dir ser persistent quan ets emprenedor.
Bueno, el no rendirse ante las adversidades, el ser capaz de caerse y levantarse dos o tres veces seguidas, el escuchar 100 veces a un inversor decir que no invierte en tu compañía y tú seguir a ver si encuentras otros. Son otros dos casos de 100 nos en inversiones españolas conocidas, una de Barcelona, Globo, en la Serie A tuvo 100 nos, Idealista en su día, en su primera ronda Serie A tuvo 100 nos. Entonces, la persistencia es que alguien te diga 80 veces, no confío en tu startup y tú sigas creyendo en tu startup y sigas, pues voy a hablar con 20 más hasta que encuentres a alguien que confíe en tu compañía. Eso es un ejemplo de persistencia, Oscar Piero.
Disciplina. Moltes empreses fallen perquè tothom vol fer la guerra pel seu compte, no?
Bueno, esto está vinculado al trabajo en equipo y a la disciplina, evidentemente son dos habilidades necesarias, ¿vale? Y en cierto modo vinculadas también con este liderazgo. Es decir, cuando en una compañía no hay un trabajo en equipo y a veces lo ves, discrepancias fuertes en el equipo y de hecho una de las cosas como inversor, cuando analizas una inversión, es tratar de generar ese conflicto, una reunión, para que veas a ver cómo reaccionan y ver si están alineados, ver si están disciplinados en torno a un líder, pero que evidentemente, como os decimos siempre, el éxito está en un equipo, no solamente en un líder, y evidentemente la disciplina y el trabajo son cualidades imprescindibles. Alguien muy anárquico, indisciplinado, muy difícilmente será un emprendedor de éxito.
Intel·ligència emocional. Tenir talent no et garanteix tenir intel·ligència emocional. Són coses diferents, no? També és important aquesta intel·ligència quan ets emprenedor.
Bueno, es importante para ser emprendedor, para ser pareja, para ser padre, para ser jefe, aunque no seas emprendedor. La inteligencia emocional es una habilidad poco común. Cuesta encontrar gente con habilidades emocionales. Cuando los tienes en un equipo has de mantenerlos, y aquí es uno de los temas donde más se pincha. Hay muchísima gente muy buena, yo los he vivido, socios míos muy buenos, que son muy buenos, pero que carecían o tenían un nivel muy bajo de inteligencia emocional. Y esto me lo he enfrentado recientemente, me lo enfrenté hace 4 o 5 años, me lo he enfrentado varias veces en mi vida, y cuando luego ves a alguien con mucha inteligencia emocional, ves lo que aporta y lo que suma tener. Entonces, al final, es uno de los temas más complejos y que no siempre lo detectas tan rápidamente.
Capacitat de tolerar el risc, no? On posaries tu la línia vermella en què deixa de ser risc i és garantia de fracàs? Com ho detectes, no? Capacitat de tolerar el risc, perquè falten inversors, no? I, per tant, a vegades has d'arriscar, no? Moltes decisions.
Bueno, vengo de estar con un emprendedor amigo, y hablábamos de un amigo en común que es muy, muy, muy bueno, pero no es valiente. Entonces, para ser emprendedor tienes que ser una persona, en cierto modo, vamos a decir, medio loca, ¿vale? Capaz de decir que no a un gran salario, capaz de decir que no a determinadas cosas para arriesgarte a crear un negocio que no sabes si vas a tener posibilidades de éxito y el día cero es muy elevado. Entonces, hay mucha gente que está preparada para asumir esos riesgos y tirarse por un barranco con unas alas portátiles que no se han probado nunca, ¿vale? Y hay gente que jamás se tirará por ese barranco. Lloverá, lloveré, lloveré. Lloverá, lloveré, lloveré.
queden tres característiques més molt ràpidament. Resposta a la pressió, autocrítica i tolerància al fracàs. No? Resposta a la pressió, com t'hi has d'enfrontar perquè no et devori, no, la pressió?
Otra cualidad difícil y digamos y que es una de las que se va haciendo, ¿vale? Cuando tú tienes 20 y pico años, 30 y pico años y tienes un momento, ejemplo, de que te queda caja para 2 semanas, estás cerrando una inversión. Hay gente que aguanta bien esos momentos, esa presión por firmar un contrato, y hay gente que no lo aguanta bien, ¿vale? Y aquí también tienes sorpresas. Yo descubro constantemente gente que el primer día que nos enfrentamos a la presión, te das cuenta, uy, con lo bueno que parecía, pero en cambio no lleva bien la presión. Por suerte es una cualidad mejorada en el tiempo, esa es de las que se puede mejorar. Normalmente el que es cobarde no pasa a ser valiente nunca, pero evidentemente el soportar la presión, hay gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos, es mejorable, es entrenable, ¿vale? Y también tiene que ver con esa capacidad de resiliencia o persistencia. Hay gente que tiene espaldas fuertes, aguanta bien esa presión, y gente que a la mínima se viene abajo. Pero esto es una de las cualidades que trabajando con profesionales, con un coach, es mejorable.
Autocrítica.
Bueno, esto es, yo le llamo la capacidad de mirarse a un espejo, ¿vale? Y ser capaz de reconocer qué estás haciendo bien, qué haces mal. Es otro de los temas difíciles, porque la mayoría de gente emprendedora que le preguntan qué eres muy bueno, qué eres muy malo, no sabe responderte. Y la, conocerse bien es importante para poder tener un nivel d'autocrítica alto.
Molt bo, aquest audio avui amb el Carlos per acabar tolerància al fracàs, Jo crec que ho ha de conèixer tothom. Què li diries, la tolerància al fracàs? S'ha de saber que a vegades t'equivoques, no?
Bueno, y saber reconocer el fracaso, ¿vale? Y aceptarlo. Yo me he arruinado 2 veces en el camino. Una de las veces muy fuertemente en 2002, teniendo que vender mi piso para pagar deudas y yéndome a vivir todo un año con mis padres, con mujer y 2 niños. Eso es una tolerancia al fracaso. Mi madre pidiéndome, llorando casi, que me buscara trabajo, que yo no estaba preparado para ser emprendedor, y yo diciéndole que iba a volver a emprender. Si tú hoy no tienes tolerancia a aceptar ese fracaso, a aprender, sobre todo, a tolerarlo y aceptarlo y aprender de ello, porque si vuelves a repetirlo, pues algo habrás hecho mal. Pero la mayoría de emprendedores de éxito hemos fracasado en el camino. No, te diria que la majoria, muy pocos, han aconseguit triomfar en su primera startup.
Molt bé, doncs aquestes classes de formació avui amb el Carlos Blanco, emprenedor de Núcleo. Gràcies per aquestes lliçons i ens les apliquem.
Molt bé, bona nit.
Gràcies. Tot em sembla
si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. 2 dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
De seguida rebem el programa el Ricard Castellet i el Jordi Pi. Abans, però, un apunt. El programa d'avui volem felicitar el Guillem Arís, amb qui durant el confinament van fer un consultori laboral aquí al Revolució, pel premi que la seva empresa Autoocupació ha aconseguit en el Global Entrepreneurship Congress, una fira de referència del bon emprenedor que s'ha celebrat a Riad, a l'Aràbia Saudita. I el guardó vol reconèixer la seva tasca com a promotora d'esdeveniments emprenedors. La feina ben feta i emprenedora també té bons resultats en Enhorabona.
Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Bona nit, Ricard. Jordi, què tal? Com esteu?
Som-hi?
Hola, hola, hola.
A veure, avui no parlareu de metavers, no? Penseu que us en sortireu de veritat?
Això
sí,
és
Ricard?
Molt difícil, és molt difícil, és un repte, però és evident que en el món digital hi ha molts temes molt interessants que no podem obviar.
Ai, sí, la nostàlgia del metavers. Però no, avui no en parlarem. Ens hem fet aquest propòsit i anem a parlar d'un tema interessant, d'una guerra, no la guerra que estem vivint, sinó la guerra oberta que comença a haver en l'àmbit de l'streaming.
Aviam. No? Ai, la nostàgia dels 80, Pinetti, aquesta sí que la tinc jo i molt forta.
Aquí ballàvem.
I tant que ballàvem. Escolta, anem a parlar també, abans de parlar de streaming, i tu has dit el tema nostàlgia, però no parlem d'un fenomen interessant també a xarxes que es diu Mili Pili.
Mili Pili, què és això? A veure, entenc més que és un concepte, podria ser el concepte de Mili Pili de la pel·lícula d'Aventura Pons?
¿Y si un día las mujeres lo cambiáramos todo? Ay, si lo que nos pide el cuerpo es irnos con el primer hombre que nos pregunte el nombre. ¿Por qué esperar al fin de semana? ¿Depilarnos, gastarnos medios?
¿Té que veure amb la Mili Pili o no? No és una altra.
Està bé. Jo proposo viatjar als anys 2000.
Sí?
On la Mili Pili és un fenomen estètic.
Estètic?
Que ho està patant, Chantal. Ho està patant en un concepte que s'origina curiosament a Argentina,
sí?
Però que, com sempre, lo digital ho comparteix amb un gran aparador i ho fa patar a tot el món.
De fet, posem-ho fàcil als oients. Mili Pili neix de la unió de dos noms populars, els més populars a l'Argentina dels 2000, que eren Milagros i Pilar, que a més definien una classe social concreta, no? Aquella, les pijes de tota la vida.
I això com ho lliguem amb la tecnologia?
Mira, més que la tecnologia, aquí estem parlant de xarxes socials, de la importància de l'altaveu a l'hora de marcar tendències en el món de la moda o en el món també de la música que tenen avui en dia les xarxes socials.
Clar, perquè curiosament l'any 2000, no?, ha estat definit sempre un dels anys amb més crisi creativa en el món de la moda, però això, a quina xarxa ho estem veient, tot això que esteu comentant?
Això, bàsicament, qui ho ha fet patar tot és TikTok. Com sabeu, les modes són cícliques, tot torna, i aquesta vegada TikTok, amb la inestimable col·labo d'Instagram,
sí,
ha fet viral aquest concepte, on es proposa aquesta estètica tan concreta. Val? Mm-hmm. Aquesta estètica, per això, sí que té una problemàtica que són els highlights que la defineixen, no? El que marca aquesta proposta estètica.
Així és, no? Aviam, el més pur estil 2000...
Que es veu, clar.
TikTok, què fa? Defineix una nova manera de vestir, que no és nova, sinó que és vella, en el públic més jove. Tiros baixos, diguéssim, els pantalons o les faldilles, i tops molt curts.
Que es vegi la panxa?
Exacte, es vegi la panxa. Mm-hmm. Clar, això, aquí estem creant un problema estètic, i també és bo parlar d'aquest problema estètic. Aquí això va molt bé si tens un físic molt concret, cossos molt prims i de ventre molt pla.
Clar, però a més aquestes característiques, no?, són perilloses, ja que poden, no, Jordi, comportar problemes de la identitat dels joves, sí, sí, o l'aparença dels joves, no?, d'estar més prims.
I, de fet, en un moment tan delicat com aquest postpandèmic, on cada vegada més el tema físic està al candeler, no? Al final són les dues cares sempre d'internet, no? Aquest concepte, en tot cas, el que fa és donar directament un adeu a una necessitat de normalització i d'inclusió en un moment tan especial com aquest. Per tant, bueno, és un problema, veurem cap a on va. En tot cas, el que sí que sabem és que la gran indústria, Zara, etcètera, etcètera, estan ja omplint els seus aparadors, i per tant aquest ressò de xarxes està tenint una incidència directament en la indústria.
Hi ha grans multinacionals, no?, com Zara, que ja omplen els seus aparadors amb aquest estil, no?
Sí, sí, així és, tal qual.
Tendència.
Molt bé. I ara toca parlar de streaming.
Vinga, som-hi. Anem al tema, que és una notícia important. Hi ha molts temes al món de l'streaming. Hi ha una clara lluita de poders, a veure quina és la plataforma líder i amb quin model.
Un tema molt complex, que ens donaria per moltíssims programes, per moltíssimes seccions. De fet, al final estem parlant de cada vegada més pantalles per una audiència única, i per tant això és un tema tan ampli com el de metavers, Ricard.
I tant, i en parlarem molt, i més ens agrada molt aquest tema. Anem a veure, hi ha un moviment darrerament amb una de les grans líders, la gran plataforma líder, que és Netflix, que creiem que és bo, que val la pena recollir-ho i comentar-ho. De repent, Netflix per primera vegada no descarta posar publicitat en els seus continguts.
No descarta.
Això és un canvi de paradigma del model de negoci. Fins ara era el tan parlat i tan estudiat model de subscripció, que es considerava un clar model d'èxit i que estava exportant-se a moltes altres empreses. Doncs, de repent, amb una crisi de creixement, d'usuaris. Per què? Perquè estan, els preus estan pujant i perquè ja té una competència molt important per part d'altres plataformes. Netflix diu, potser és el moment de pivotar part del meu model de negoci cap a model publicitat.
Per tant, la publicitat seria, Jordi Pi, la solució de tot, no?, a vegades?
Sembla, però per mi clarament no. Al final no hi ha espai per tot, els pressupostos són els que són. I, de fet, els mateixos directius de Netflix, hi ha com dues corrents, no?, tots parlant de que sembla molt fàcil el negoci de la publicitat, però fins que hi entres, fins que et poses amb ells, no? Sí que és veritat que cada vegada plataformes que tenien la subscripció o la conversió, com és el cas de Twitch, i que no contemplen la publicitat, comencen a oferir models híbrids, perquè, bueno, al final és una altra font d'ingressos i és una altra forma de combatre o de traure finançament cap a aquestes plataformes. Però molt complicat,
això és molt complicat i no acaba aquí. Per exemple, l'altre gran gegant, YouTube. Vale? De repente que hem vist, YouTube tenia un model basat en la creació de continguts per part d'usuaris, la creator economy. Què fa ara? Reacciona i comença a importar, o sigui, a tenir un portafoli de continguts on oferirà pel·lícules i sèries de les majors, per dir-ho així, de forma gratuïta, però amb anuncis, esclar. Això torna a ser un canvi.
Sí,
un canvi...
perquè ells sí que són experts en publicitat.
Molt.
Aquesta és una gran diferència.
Exacte. Però, llavors... però el contingut ja el fa, no el fa l'usuari, el torna a fer la productora.
Llavors es posen en competència directa, no?, amb la resta de plataformes.
Jo el que crec que es crea és una confusió brutal. O sigui, al final, és el que dèiem abans, eh? La concurrència d'oferta abans estava clarament diferenciada, cada plataforma servia pel que servia i tenia el model que tenia, i ara anem a models molt similars. Plataformes que abans impulsaven conversió com Twitch, ara comencen a obrir finestres publicitàries. I això, al final, el que influeix és en models mixtes que l'únic que fan és confondre al final, a l'audiència. El que no sabem és com reorientarà això el mercat de l'streaming i de les plataformes.
Però a vosaltres us agrada aquesta publicitat, que hi sigui o no?
Bueno, és que el problema és que la publicitat no reinventa. O sigui, la publicitat que aterra aquestes plataformes és la publicitat del segle XX, és la publicitat de la interrupció, és la publicitat que no volem veure i que donava triomf a models, en aquest cas, com Twitch o com les mateixes plataformes.
Com a usuari,
no?
Ho dic clarament, a mi no m'agrada.
Clarament.
No m'agrada. M'agrada Filmin sense anuncis.
Molt bé. Ricard, acabem també amb una bona notícia per Barcelona, que hem conegut.
I tant, una molt bona notícia. Sap que aquí sempre destaquem quan passen coses interessants pel present i pel futur de l'economia catalana, i és un cop més una big tech, Amazon, que fa una gran aposta per la ciutat de Barcelona i està pensant de contractar fins a 500 persones en un parell d'anys d'un perfil molt qualificat tècnic. Una gran notícia.
Molt bé. Doncs escolta, heu aconseguit no parlar del metavers avui, eh? No! La pròxima setmana, sí? La pròxima setmana,
ja veurem,
la pròxima vegada
ja
ens veiem.
Ja veurem.
Això de l'streaming ens agrada, Pinetti. Ens
per pensar-hi.
Som-hi.
Molt bé. Moltes gràcies, Ricard Castellet. Jordi Pim.
Emprenedoria quilòmetre zero.
Fa uns dies es va celebrar a Barcelona les segones jornades de reactivació econòmica. De què es va parlar i, sobretot, a quines conclusions es va arribar? Quins són els reptes immediats que necessita Barcelona? Quan tots en l'aire, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny. I volem parlar de Barcelona i avui hem convidat l'Albert Dalmau, que és gerent d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona. Què tal?
Molt bones, què tal, com estem?
Què tal? A veure, quin balanç fas d'aquesta segona edició de les jornades de reactivació econòmica? Perquè realment necessitem reactivació per tot arreu, no? I a més en aquest moment convuls de guerra que vivim.
Doncs la primera és que estem molt contents perquè ens hem pogut tornar a trobar presencialment, que en teníem ganes, per parlar de dues coses que ens apassionen, que és economia i Barcelona. Explicar quins són els projectes que han de marcar el futur econòmic de la ciutat, a on es generaran els nous llocs de treball, però també parlar de reptes de sostenibilitat, equitat, i compartir-ho doncs, amb experts que ens han vingut de fora, de dintre la ciutat, amb la ciutadania, amb la societat civil, i per tant estem contents d'aquestes jornades.
Clar. Va, demano que facin l'exercici de treure titulars com un periodista. Quin em diries, no?, que van ser els titulars més destacats?
Home, la primera et diré és que creiem que Barcelona té un futur econòmic brillant. per què diem que creiem que té un futur econòmic brillant? Primer perquè ens diuen les dades, perquè estem amb unes xifres d'atur baixes, però també perquè hi ha molts projectes públics i privats, perquè estem tirant endavant la transformació del Port Olímpic a la ciutat de Barcelona, perquè estem tirant endavant la transformació de l'edifici de Correus al centre de la ciutat, on volem convertir-lo en un centre emprenedor, on estem apostant per reequilibrar els usos del turisme en el centre de la ciutat i fer-ho compatible amb les persones que hi viuen, amb les persones que venen a treballar, perquè estem apostant per crear un nou fons d'inversió en l'àmbit tecnològic amb 10 milions d'euros i, per tant, crec que hi han hagut molts titulars durant aquests dies que han de servir per destilar aquest projecte econòmic en la ciutat de Barcelona.
Has parlat de zones més turístiques, altres no tantes. Cal trencar a vegades amb el model basat sobretot en el turisme i pensar també més en la innovació?
Bueno, jo crec que la ciutat és una ciutat orgullosa de tenir turisme. Uh-huh. I més que trencar, el que cal és evolucionar-lo, adaptar-lo. La ciutat està contenta de tenir turisme perquè és molta gent que ens visita, que s'imagina Barcelona i que a vegades, fruit de que ens visiten, apareixen idees de negoci, gent que ve a fer recerca. Hi ha molta gent que treballa en el món del turisme, però la ciutat vol ser una ciutat amb turisme, però no una ciutat només turística. I per això a vegades parlem de que hem de fer una evolució de la postcard, no, de la postal, a la business card, a la targeta de negocis. I per tant hem de ser capaços d'explicar que la ciutat es pot venir a visitar, però que també hi ha un sector de recerca boníssim, que som una gran ciutat per atreure talent i startups, i aquest és un dels reptes que hem parlat durant aquestes jornades. Com fem compatible una ciutat que té un turisme molt important, a la vegada que té altres sectors econòmics que estan marcant la pauta o que estan fent una gran revolució en el conjunt de la ciutat, com és el cas del sector tecnològic, i per tant la innovació és un element a potenciar per equilibrar d'una forma millor aquests usos entre el turisme i la resta de sectors. Diversifica l'economia.
Per tant, a Barcelona que hi hagi més empreses tecnològiques, que hi hagi més emprenedors tecnològics, no? Sectors que apostin per la innovació. I l'altre dia llegia una entrevista a un dels participants de les jornades, a Bruce Kath, que deia que ha estat assessor de presidents americans, en expert en transformació urbana, i que deia que Barcelona ha d'apostar més per la innovació, com deies, per crear un gran centre d'innovació de referència mundial. Ell parlava d'un mit com el de Boston. I estàs d'acord? Què et sembla?
Bueno, estem d'acord amb moltes de les reflexions que ha fet el Bruce Kath, que de fet ens està ajudant a la ciutat de Barcelona, no? A pensar en quins són alguns dels sectors estratègics de futur. Cal un mit com el de Boston? Tots volem un mit, però és que tenim grans centres de recerca a la ciutat. És que la ciutat és envejada perquè té el parc de recerca biomèdica, perquè té l'Institut de Ciències Fotòniques. Ara tenim deures encara a fer, encara tenim assignatures pendents, no? És a dir, hem de ser una ciutat que ha d'acollir més i millor els professionals internacionals. És una ciutat que ha de treure més finançament per dotar els seus centres tecnològics i sobretot a les empreses que en surten i a les startups per poder-les capitalitzar millor. La ciutat necessita major coneixement de la llengua anglesa. Necessitem més connectivitat. Bueno, són reptes que necessitem d'una gran ciutat global.
A més, també s'ha parlat de grans línies de futur, de projectes concrets que passaran a Barcelona. Abans comentaves, no? L'edifici de Correus, un dels que s'ha parlat, serà un hub digital. Tenim dates ja, també?
Comencem a tenir dades. Vam fer una presentació fa 2 anys de què és el que volíem que fos l'edifici de Correus, que l'antic edifici de Correus, que avui és una seu postal, ha d'evolucionar, està al centre de la ciutat, és un edifici preciós, emblemàtic, que volem que es converteixi en un gran centre tecnològic, no? Hi ha un referent a França, a París, que és Estació Nef, doncs ens emmirallem en aquest exemple i volem que passi també al centre de la ciutat, on estem en una operació amb el Consorci de la Zona Franca treballant-hi. Hi ha dates, esperem que a mitjans de l'any 2023 puguin començar les obres, després de 2 anys que hem estat treballant, amb una inversió que és molt important, que ha de fer el Consorci de la Zona Franca, d'uns 50 milions d'euros, per aixecar just en el centre de la ciutat, abans que parlàvem de reequilibrar els usos, doncs un centre que a vegades és molt turístic, també ha d'haver-hi espai per a les empreses tecnològiques que també es vulguin ubicar al centre de la ciutat. Creiem que el centre aquí té una oportunitat immensa que jugar amb la nova tecnologia i, per tant, a l'edifici de Correus volem que sigui la porta d'entrada en aquesta Via Laietana nova que també estem reformant.
Per tant, si entren obres el 2023, clar, hem d'esperar, no?, un any, estaríem parlant del 2024 o 2025, eh?
Serà més el 2025 que el 2024 perquè les obres sempre són complexes, sobretot clar, perquè estem parlant de 30.000 metres quadrats al centre de la ciutat en un edifici històric. i per tant serà una rehabilitació de les més importants que es farà a Barcelona, però sobretot el que tenim és que teníem avui un edifici molt en desús, que seguirà mantenint una oficina de correus, però que s'està transformant, i ja crec que aquest és un gran missatge en el centre de la ciutat.
I un altre, el Palau d'Esports, no?, del carrer de Lleida, que porta anys en desús i que es podria anar lligat als esports digitals, a l'eSports, que n'hem parlat molt aquí al Revolució, no?
Bueno, totalment, creiem que aquest d'aquí és un gran repte que té la ciutat, tenim un magnífic, no?, ecosistema digital de videojocs, d'audiovisual, també tenim un magnífic ecosistema esportiu, aquest link entre esport i tecnologia és magnífic, i tenim un Palau d'Esports que avui està en desús, que ha estat tancat durant els últims 15 anys, sembla impensable, i que volem convertir en un pavelló per fer pràctica esportiva, però que també ha de ser el primer pavelló d'Europa pensat per fer pràctica esportiva i poder-ho combinar amb els e-sports. I amb això volem ser innovadors i transformar.
I jo sempre pregunto dates, amb això tenim data també.
Doncs mira, aquesta també serà una de les grans obres, esperem que a finals del 2023, inici del 2024, poder començar les obres. Aquest ha sigut un procés llarg perquè és una infraestructura molt gran que ha estat tancada i que just ara hem definit el concepte, sobretot hem decidit que el volem transformar, que no volem que estigui més tancat i que volem començar a definir aquest concepte vinculat entre esports i tecnologia.
Molt bé, Albert, avui per anar acabant, que parlàvem d'innovació amb tu, quins altres barris no poden créixer i convertir-se en espais per acollir innovació? Tenim el 22 arroba, evidentment, no? Però també tenim, no?, Montjuïc, la Zona Franca, poden créixer més espais, no?, amb la innovació?
Home, la veritat és que quan veiem tota la ciutat de Barcelona veiem que hi ha molts espais on estan avui en transformació. El 22 arroba, que ha sigut el districte que ha rebut el 70% de la inversió en oficines de tot Espanya en aquest últim any, i el 70% de les oficines de tot Espanya s'han instal·lat al 22 arroba, obrirem, a la vegada que farem més habitatge, o sigui que hem modificat el planejament per fer més habitatge, perquè la gent ha de poder venir a treballar, però també ha de venir a viure, i per tant, habitatge important allà, però també alliberem 1 milió de metres quadrats de nou sostre econòmic, però també a l'àmbit, no?, a Mercabarna, un gran pol industrial que també s'amplia. A zona del Besòs, Universitat, UPC, tenim grans espais a la ciutat que avui estan en transformació, que han de poder conviure aquesta vocació global amb una escala humana.
Molt bé. Doncs escolta, Innovació Barcelona, aquestes novetats que avui volíem explicar al Revolució amb l'Albert Dalmau. Gràcies per la informació, gràcies.
Moltes gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. PIME Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Avui ens acabem el programa, serà fins demà que ens retrobarem a l'edició del Revolució del diumenge. Atenció, com hi ha futbol, ens retrobem a l'app i web. Fem programa igualment, però serà a l'app i web. I acabem avui amb una frase del poeta americà Robert Frost, que ens defineix bé aquesta capacitat que avui parlàvem al programa. Puc resumir en 3 paraules tot el que he après sobre la vida, i és aquesta: continua cap endavant. I tant que sí. Gràcies, oients, gràcies, equip. Jordi Portal, Jordi Pi, Pau Bartolí, Marc Brugat i Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Gràcies, oients. Una abraçada, petons.
El tiempo y que pierdes sin dudar. Caigo y poco a poco me levanto al sentir esos abrazos, solo ellos quedarán. Pienso que esta vida, si no hay ganas, que te tiras a la cama, nadie te va a levantar. Corre, levanta. Sin salir, desesperador. Bonita, no desistas, mantén firme tu sonrisa. Recuerda que el sabor es más intenso cuanto más alta es la cima. Párate, piensa en tus interrogantes. Igual te va bien tener un rato para ti. No te preocupes ni te olvides de un instante. No te juzgues, busca el equilibrio. Está el sol, busca la dirección. Cambia los problemas por los...